21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Què tal, com estàu? Molt bon dia i benvinguts
bon
a La Gran Vida, Raül.
Bon dia. Dissabte Sant? És Dissabte Sant, avui?
Dissabte Sant, correcte. Ja venim
home,
de...
Home, l'hem inventat, en això.
No, bueno, jo sempre, tota sa vida, ara tenim aquesta conversa que és dilema, en Raül i jo de bon dematí. Clar, tenim dijous Sant i divendres Sant.
Uh-huh. Dimecres de Cendra.
Sí, diumenge de Pasqua, dilluns de Resurrecció, és així?
No, diumenge de Resurrecció.
Ah, sí.
Dilluns de Sant Vicenç.
I dius...
No sé.
És que tu vas sent sants, jo.
Bé, no ho sé, és igual. Bé, som
bon dia a tothom.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
Ja...
Bones festes.
Bones festes.
Programa menjat... número 60.
60, ja?
No, 61, perdoneu. 61. Amb el Lluís Menéndez, el control tècnic.
Bueno, i si m'ho voleu dir, si heu menjat o no panades, rubioques, pell, formatjades, tot això, tenim un WhatsApp. Apuntau.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I d'això mateix, el WhatsApp us podeu posar si heu menjat, si no, si ja heu fet les panades, si no, tots els remenats que teniu aquestes festes, us ho podeu escriure en aquest WhatsApp. I avui, Joan, mi tenim moltes coses.
Tenim moltes coses. Començarem amb en Joan Mallol, que és el president de la DEO de l'Oli, en aquest cas. I també parlarem, mirau, amb un psiquiatre de descendència japonesa. Son pare era japonès i m'ho xerrarà de com estan les coses en els nostres capets ara en tota s'inflexió i tot això que hi ha. Però també tindrem molt entreteniment.
Sí, tindrem entreteniment perquè tindrem un grup que se diu Deep Play, que ara s'estrenen, que han tret disc, i ens contaran totes aquestes novetats. A més, en David Arraez ens acompanyarà un dissabte més.
Ens acompanyarà un dissabte més per parlar, en aquest cas, del bon humor sempre ben utilitzat perquè ha de caure bé a tothom, aquest bon humor. I si vos voleu barear, sempre tenim teràpia de parella a Teresa Ramos, que avui sí que parlarem, ja que fa ja 20 dies que va començar la primavera, pràcticament. Idò, la primavera la Sant Caltera, sí o no? I parlarem d'això.
Bueno, idò, res, tot això...
avui, en aquesta primera hora.
En aquesta primera hora, avui vos acompanyem fins a les 11, així sí. Que, què feim?
Demà fins a les 12, però ara jo crec que poden començar.
Vinga, idò, començam.
Mallorca és terra d'oli. Quin oli més bo que tenim aquí a Mallorca. Res de Jaén, no fa falta. Terra, oli aquí de producte. És un producte que forma part de la nostra identitat i del nostre paisatge. I també de la nostra manera d'entendre la gastronomia.
Sí, avui ens acompanya Joan Mallol, que és president de la denominació d'origen Oli de Mallorca, per xerrar d'aquest sector que combina tradició, innovació i també d'una iniciativa que posa en valor aquest producte. És el concurs Oleotapa. Anna, aquesta edició 2026. Perquè volen conèixer un poquet també com se troba actualment aquest sector, dins de reptes que hi ha al capdavant, també en el tema de les exportacions, ja sabeu tota l'actualitat, però sobretot també parlar d'aquest concurs Oleotapa, que com dèiem, posa en valor aquest producte tan nostrat. Bon dia, Joan, com anem?
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Bon, Joan, el primer de tot, com està el sector de l'oli, en aquest cas de la DEO Oli de Mallorca, actualment?
Sí, mira, enguany hem tingut una collita mitja tiranta bona, és extraordinari, però ha estat una bona collita. Per tant, hi ha oli de Mallorca disponible per tots els que vulguin gaudir d'aquest aliment que es greix més saludable possible. I que en aquest moment és un bon moment per començar a fer pa amb oli i començar a trempar ensalades i a utilitzar l'oli en tots els usos que se poden disfrutar.
En aquest moment, Joan, bon dia. Quin balanç podeu fer de la DEO Oli de Mallorca, ja no 2026, però diguem els darrers 3-4 anys? Com està? Quina és la salut del producte ara mateix, en aquests darrers anys?
Sí, l'oli va millorant progressivament, creix poc a poc, quan les oliveres. No és un sector amb alt i baix formats notables. És vera que la coita de l'any 24 va ser... terrible. Va ser un any on la meteorologia se va combinar de la manera més desfavorable per les oliveres. Hi va haver una incidència de la mosca de l'oliva inèdita. No havia hagut, no coneixíem cap any des que se va fundar la veu amb una placa tan forta, però l'any 25 la qualitat està bona i anem augmentant a poc a poquet. Ja som pràcticament 1.000 productors, i això és una bona notícia, perquè vol dir que hi ha moltíssimes 1.000 famílies que produeixen oli, produeixen olives per fer oli, i el disfruten, bé sigui directament o bé el comercialitzen a través de les 20 ambassadores d'oli de Mallorca que en aquest moment estan en el mercat.
Bueno, esteu donant xifres, en aquest cas 1.000 productors, unes 20 ambassadores. Són xifres per la dimensió que tenim a les illes, en aquest cas a Mallorca, altes, però en un context com el que estem vivint, en guerres aquí i allà, amb la pujada del petroli, tot això afecta també la DO Oli de Mallorca, o en aquest cas no és una cosa que mos afecti gaire?
Bueno, d'una manera indirecta segur que sí, perquè, clar, tot això trastocarà el mercat internacional i llocs on hi havia exportacions d'olis que no seran possibles, per exemple, als Estats Units, olis espanyols, poden alterar les condicions de competència del nostre oli. Però nosaltres juguem a una altra divisió. Nosaltres estem en oli de màxima qualitat, amb un oli de proximitat, en el cas de les Illes Balears o en el cas de Mallorca, i confiem en que l'arbre de la pau, que és l'olivera, contribueixi a poc a poc a millorar la situació, perquè realment és angoniosa i llegir diaris no pot ser més depriment d'aquests dies.
Jo vull aprofitar, ja que hi som aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears, i demanar directament quina diferència hi ha entre un bon oli de Mallorca amb altres que poden trobar en el mercat.
Bé, en el mercat hi ha bons olis, no només el mallorquí. Però l'oli de Mallorca està tot ell garantit amb una etiqueta numerada a cada botella, a cada envàs, diferent, que pot donar una traçabilitat estricta. El consumidor pot saber en quina finca s'han produït les olives, en quina tafona s'han molturat i quin envasador les ha preparades i en quina data, etc. Donar-me una garantia de traçabilitat completa, i l'oli s'analitza partida per garantir sempre que sigui oli verge extra i de la màxima qualitat. Per tant, jo crec que mereixem la confiança dels consumidors i demanem el seu recolzament per poder mantenir aquest cultiu tradicional i, com heu dit, també innovador, perquè són les tafones que disposa, que en aquest moment elaboren oli de Mallorca, són les tafones més modernes possibles, i ho fan amb una qualitat contrastada.
Ara xerrau dels consumidors. Aquesta DO Oli de Mallorca, ho consumim més els mallorquins directament, o també contribueix al turisme? És a dir, els estrangers, quan venen, s'enduen oli o se sorprenen de que a Mallorca també s'hi produeixi oli?
Sí, hi ha molt de consumidors, especialment centre europeus, que són molt fidels a l'oli de Mallorca, i de fet hi ha una exportació, diguem, difusa a través de l'aeroport i a través de moltes botigues on el producte està disponible i és molt apreciat pels consumidors. Ho veiem en el consum, en la diferència de consum entre l'hivern i l'estiu, no? Perquè en moments de turisme el consum puja. Però nosaltres sempre deim que el que ens funciona més és fer feina per les famílies de l'illa i que el producte sigui consumit aquí amb el cercle més curt possible entre productor i consumidor.
Ho han dit en el principi, hi ha un concurs Oliotapa 2026. Com neix aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa ja és antiga. La primera vegada que se va convocar va ser l'any 2012 i només se va interrompre un any a causa de la pandèmia. Per tant, dos anys. Enguany és la 12a edició, no? És un concurs convocat per a cuiners professionals que premia les tapes que fan servir oli de Mallorca, destacant les seves qualitats organolèptiques i que puguin ser més o menys originals. No? És a dir, que l'oli permet des d'usos tan simples com un pan d'oli a usos tan sofisticats com una oliotapa ingredients molt diversos, o amb un, o els mateixos còctels, que normalment feien en el mes de, en el mes de maig o en el mes de juny. La trajectòria de Soliotrap ha estat molt important, hi ha hagut cuiners molt destacats, Igor Rodríguez, Enrique Arazo, Edgar, que han guanyat el premi. L'any passat el va guanyar el cuiner de l'Hotel Castillo de Son Vida, David Méndez, i està realment molt content de la resposta que rep per part dels cuiners. No? Aprofit per dir que fins dia 15 d'abril encara hi ha temps per inscriure-se a través de la web de Soli de Mallorca, i estan molt satisfets del nivell de qualitat molt destacable que han duit les oleotapes. També vull recordar que hi ha un llibre publicat l'any passat on hi ha les receptes guanyadores de les diferents convocatòries de l'oleotapa, així com, com altres receptes dels còctels que poden fer les delícies de qualsevol gourmet que vulgui utilitzar aquest producte.
És a dir, la gent que mos està, en aquest cas, els xefs que mos estiguin escoltant i, o que tinguin un restaurant, un bar o un comerç aquí a les Illes, poden apuntar-se, heu dit, fins dia 15 d'abril, no?
Fins dia 15 d'abril, efectivament. Vull destacar que hi col·labora el Mercat de l'Olivar i l'Escola d'Hostaleria de les Illes Balears amb aquest concurs. Se presenta sempre a l'Escola d'Hostaleria. Uh-huh. I el Mercat de l'Olivar proporciona bons de compra per guanyador o guanyadors, que també reben un part de congressista per Madrid Fusión i una selecció d'oli de Mallorca, uh-huh, com a premi a la seva presentació.
I per la gent que tingui la corolla i tingui ara la curiositat i que se vulgui apuntar, com bé deia, fins dia 15 d'abril, han de ser professionals de restaurants o també ho poden fer gent amateur que sigui que tingui ganes d'aprendre i que tingui un bon oli perquè, no sé, ho fa a casa seva o d'una manera més amateur?
Aquest està reservat a cuiners professionals.
D'acord.
Va néixer així i no s'ha variat el sistema.
Clar, perquè hem de dir que el fet de guanyar aquesta oleotapa te dona un pas directe, com dèieu, a Madrid Fusión, on s'hi fa promoció de Soli de Mallorca i de molts altres productes de tot l'estat, no?
Sí, de la màxima qualitat gourmet, efectivament.
Bueno, és això, aquest cuiners, aquests xefs que vulguin participar, ja ho saben, fins dia 15, entenc que aquests restaurants, aquests establiments de la restauració formen part important de la promoció de Soli de Mallorca. Què representa això per vosaltres?
Ah, això representa, està present a les taules més acreditades dels establiments d'hostaleria de les Illes Balears, i per tant és un prestigi mutu, no? Entenem que nosaltres prestigiem aquests establiments i aquests establiments ens prestigien a nosaltres en la reconeixença de la màxima qualitat que té el Soli de Mallorca.
Clar. Hem de dir, quan sabrem, és a dir, fins dia 15 se poden apuntar, ja se veu el dia de la gala de la leotapa? O està pendent encara?
No, encara està per fixar.
Idò, això vol dir que que tornarem a xerrar.
A parlar. Bé,
Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, que hi hagi molta inscripció i molta participació.
Molt bé, moltes gràcies. Bona Pasqua i bona segona festa.
Gràcies, que vagi bé.
Adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Seguim la Gran Vida i ara parlam amb Kazuhiro Tajima. Jo, perdoneu que no digui bé el nom, perquè
no,
el tema de la pronunciació.
Dic que ho digui en Joanmi.
M'has deixat el marrón jo.
Sí, correcte, i ja no diré jo.
Mos ho dirà ell bé, però Kazuhiro Tajima. Ell és psiquiatre, emprenedor tecnològic i cofundador de Saco. Això què és? Idò, mirau, ara que vivim aquesta incertesa econòmica, Raül, el conflicte en l'Iran i tot això com us passa, augmenten els preus, passant pena, sobretot els balears som de passar pena, necessitar moltes vegades una ajuda. Aquesta ajuda pot ser en forma de psicòleg o de psiquiatre, i volen saber què és el que està passant amb aquesta incertesa i com es poden ajudar en aquests moments. Sempre que hi ha una crisi econòmica, tenim problemes, i quan tenim problemes hem de saber
com
es passa.
Ajudar, clar.
Kazuhiro Tajima, abans de res, nos tienes que disculpar si no lo pronunciamos bien. Buenos
lo
días.
Lo he pronunciado bastante bien, buenos días. O sea, es Kazuhiro Tajima.
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 La J en Japón se pronuncia como una Y.
Tajima.
Y bueno, es que es un nombre japonés y un apellido japonés porque mi padre es japonés.
Vale, entonces psiquiatra con
ascendencia
japonesa.
Sí.
Correcta. Que lo primero de todo, con la guerra de Irán, esta incerteza económica, la salud de la salud mental de la gente se ve afectada. Se habla poco y sigue siendo un tema muy estigmatizado. ¿Estáis viendo muchos casos de ansiedad o de estrés por este contexto actual, o es que ya desde la pandemia un poquito la gente lo está pasando mal?
Bueno, a ver, la cuestión de incertidumbre, la incertidumbre en cualquier persona genera estrés. O sea, que el estrés es una reacción normal y fisiológica ante cambios, ante estados de alerta, porque al final pues somos seres humanos y somos animales. Pero es verdad que cuando el estrés pues pasa a un determinado umbral, pues ya pues empieza a ser patológico, y es cuando hablamos de problemas de ansiedad. Mm. En este caso, hay gente que no lo está pasando bien, hay gente que a lo mejor ya tenía una situación económica bastante precaria, y toda esta situación que está ocurriendo pues empeora esa situación económica precaria, con lo cual pues es probable que haya un porcentaje de nuestra población que sí que ahora mismo pues esta situación de incertidumbre económica pues esté generando ansiedad.
Hay una cosa que es muy curiosa, y es que muchas personas que tienen problemas económicos a veces dejan las actividades de ocio y de deporte, la dejan de lado. ¿Es un error? Sí.
Yo, bajo mi punto de vista, lo considero un error, ¿no? Cuando uno pues está en una situación en la que lo está pasando mal desde un punto de vista económico, busca estar con la tijera, como suelo decir yo, y dice, bueno, ¿por dónde recorto, no? Y por desgracia se empieza a recortar pues por lo que no debe hacerse, ¿no? Que es por las actividades sociales y las actividades deportivas, como por ejemplo ir al gimnasio, ¿no? Porque precisamente yo las recomendaciones que doy es precisamente eso, que no estemos todo el rato ante una sobreexposición a fuentes de información, ante este problema, porque esto genera un bucle en el que uno no para de pensar en otra cosa que la incertidumbre y el futuro incierto que nos espera. Con lo cual, todo lo que sean rutinas deportivas, actividades de ocio, es que es bueno para nuestra salud mental.
Mm-hmm. Mira, Raúl, també ell és fundador d'APIR. Hablamos de APIR. Formáis a futuros psicólogos clínicos. Y aprovechando esto, quería preguntarte cuál es la salud de los psicólogos en España. No todos los psicólogos, igual que en cualquier sector de cualquier trabajo, funcionan siempre bien para todo el mundo. Pero en general, ¿cómo ves a los psicólogos de España, de este país?
Bueno, yo creo que has dado un poco con la clave, ¿no? ¿Quién cuida a quién nos cuida, no? Entonces, yo creo que la situación de los psicólogos clínicos, de los médicos, de los enfermeros en el Sistema Nacional de Salud sale en los medios de comunicación. Es una situación bastante precaria, ¿no? Por las condiciones económicas, no solo por las condiciones económicas, los contratos, y luego quizás que cada vez, en vez de tener una carga asistencial, pues cada vez tenemos como más cargas administrativas, por así decirlo, que antes no teníamos, y eso poco a poco pues va mermando un poco lo que es la calidad asistencial, y eso pues al final pues va en detrimento de tener una buena relación médico-paciente o enfermero-paciente o psicólogo-paciente, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una cuestión bastante generalizada, por desgracia, en el ámbito sanitario. Existe un burnout motivado muchas veces pues por la la gran sobrecarga asistencial que tenemos los profesionales sanitarios, tenemos agendas pues con muchísimos pacientes, pues que te impiden pues ver a los pacientes con todo el detenimiento que uno necesita, y luego por otro lado que se nos sobrecarga de funciones que no son puramente asistenciales.
No sé si tiene los datos concretos de Baleares, pero ¿hay suficientes psicólogos en el sistema público o no estamos lejos de otros países europeos?
Estamos lejos en toda España, o sea, de cuál es el estándar y la ratio. O sea, deberíamos de estar en un número cercano a los 15 psicólogos por cada 100.000 habitantes, y estamos en un número cercano a los 5 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, con lo cual estamos bastante bajos en relación a la ratio europea.
Kazuhiro Tajima, psiquiatra, emprenedor tecnològic i cofundador de Saco, també fundador d'Acadèmies APIR. Moltes gràcies per estar aquesta estona amb nosaltres. Una última pregunta per a ti. Sí. ¿Qué consejo darías a la población que ahora tiene vacaciones, pero dentro de 3-4 días aquí en Baleares ya sabes que tenemos fiestas hasta este lunes próximo, que es el lunes de Pascua, pero después la gente vuelve al trabajo, vuelve a la realidad? ¿Qué consejo le darías a la población?
Pues yo creo que precisamente eso, que desconecten, que aprovechen las vacaciones para socializarse, para desconectar un poco de la información, y luego pues cuando haya que volver al trabajo, pues veremos en qué circunstancias estamos, pero sobre todo el consejo es mantener la rutina y las actividades de cada uno con total normalidad.
Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en La Gran Vida.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un placer.
Hasta luego.
La Gran Vida. IB3 Ràdio és diversitat. Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la alcachofa a granel a 1,79 euros kilo. El bacalao Escrey de 2 a 4 kilos, Eroski Natura, 14,95 euros kilo. El cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo. Y el croissant mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I ara volem parlar un poquet de música, perquè aquí a La Gran Vida també ens agrada entretenir, informar. Ja sabeu que aquest magazín vos volem posar un poquet de música. Mirau, després d'anys de trajectòria musical recorrent escenaris de Mallorca, avui ens trobam amb dos músics amb molta experiència a l'esquena. Un d'ells és en Miqui Roger i l'altre és Elias Ramírez. I tots dos són de Souba. Ells han format part de diferents projectes musicals i han fet gaudir el públic a diferents pobles de Silla. Ara, però, comença una nova etapa amb Dplay, un projecte fresc que neix amb força i amb moltes ganes de compartir la seva música. Aquesta entrevista arriba just després del seu concert debut i de la presentació del seu primer disc, The Window. I per nosaltres, clar, és un honor que puguem fer aquesta xerrada amb ell. En aquest cas, xerram amb en Miqui Roger. Molt bon dia, Miqui, com estàs?
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres, en aquest cas tenim a tu i volíem fer, bueno, fer la xerradeta que un ha de fer quan se troba amb veus diferents, cares noves, i en aquest cas, en aquest primer disc, jo te volia demanar com ha estat aquest concert debut i quines sensacions vos duis.
Molt bones, la veritat. Tot un concert debut és començament, un principi. Esperem que sigui el primer de molts. Tot i així, hem de dir que estan molt agraïts de la congregació de la Polda, perquè ens van obrir les portes sense pensar-ho. I avui en dia això s'agraeix molt, perquè A veure, aquí fem un pot de crítica, i és que aquí a Mallorca, malauradament, costa molt tot el que és començar projectes propis, proposta artística i,
ben
i música pròpia. Mm. Hi ha poc circuit, i això s'agraeix molt, la veritat. Molt contents per això.
De totes formes, duis anys damunt l'escenari, un projecte nou, sempre és un caramel, ara només falta que la gent obri les portes en aquest caramel, o que tots el puguen tastar, no?, per dir-ho de qualque manera.
Clar, l'intenció d'aquesta, en el final, la proposta artística és el que molt mou, però després és directe, i es pot tocar en directe, és el que realment serveix per realment mostrar a la gent, no? I és on nosaltres disfrutem més, no? Fem música en directe.
Com va néixer D-Play? En quin moment decidiu fer aquesta passa?
Bé, aquesta iniciativa va ser meva, perquè, bé, qui me coneix de fa estona sap que sempre m'ha agradat fer cançons i tinc aquesta part compositiva. I és veritat que els components que ens hem ajuntat també tenim un poc aquesta inquietud. Que tots som músics, molt dedicam a això, però lo típic per tirar endavant també a nivell individual i per poder tenir feina, lo típic és projectes de versions, covers i tot això, sí. És el que en el final, en el dia a dia, te dona de menjar, però teníem un poc aparcat tots aquest aspecte i per això ens vam ajuntar i ha estat un poc de com us ha duit en aquest punt.
Elias, se diu The Window, ja és bastant suggerent. The Window, en aquest sentit, no? Més, també més visual, és una finestra, moltes coses. Per què The Window? En quin moment decidiu el nom i aquestes coses que sempre demanam, no? Els periodistes, però que sempre es genera curiositat.
La qüestió d'aquesta, que si ser ideòleg sóc jo, però evidentment tothom ha participat i és una cosa conjunta, que era un poc una manera de fer una crítica com a àlbum conceptual de, amb esperit crític que té. I bé, està pensat com a... Aquest àlbum està pensat com un vinil. Mm. Per tant, una cançó de dues altra, com si poses un vinil i el deixes rodar, pots escoltar de dalt a baix l'àlbum, i per tant la intenció és que soni com un viatge que te du una cançó te du a una altra, no? I el concepte de Window és un poc la crítica diguem el moment que podem estar ara com a societat, que a l'ordre del dia està el màrqueting, publicitat, un poc aquesta manipulació i que la finestra representa allò que se vol mostrar, no? Que pot parèixer molt guapo, però pot ser no ho és tant, no? Mm. I a l'inversa. Convida a reflexionar un poc.
Pregunta per tots dos. Per exemple, Elias, el fet de ser de Sauva i haver crescut en un mateix entorn ha influït en la vostra música?
Totalment. Des de que en Miqui i jo érem preadolescents, ja escoltàvem el mateix tipus de música. Escoltàvem Dire Straits, Supertramp, Pink Floyd, i sempre hem tingut els mateixos gustos musicals. I hem estat igual de crítics amb músiques que, bueno, no ens han agradat tant, i sempre hem tingut el mateix fil conductor cap a la música. Sí. Hem crescut junts amb el tema de la música. Se pot dir.
I quin paper juga el directe en aquest projecte? És diferent del que escoltam en el disc?
Jo crec que és bastant fidedigna en el disc. El que passa és que també hem fet intros més llargues, amb sons ambientals, atmosfèrics, no? Hem creat atmosferes per introduir temes més reivindicatius, que diríem, que tinguin un transfons més profund, no? Mm-hmm. I això també és bastant important.
I també la part visual que estàvem xerrant, evidentment, en directe intentam incorporar aquesta vessant, també.
Sí, és vessant de component crític cap a la societat en part d'avui en dia, consumista, belista, no? I crec que va correlacionada amb els temes que farem en directe i molt en l'ambient anirà tot acompanyat. Serà un històric correlativa, de dalt a baix, que fa èmfasi a l'estructura del disc.
Quins són els propers passos que teniu com a grup? És a dir, una vegada que heu fet el debut, fins a on vos agradaria arribar? I això és una cosa que també deim molt, però teniu objectius a mig plaç?
Sí, no, tenim objectius. Crec que ara per ara és això, és pas a pas, el que mos ha dit fins aquí, el procés de la creació del disc ha estat... És un disc que hem gravat nosaltres mateixos, a partir de la composició, la producció, la gravació, tot ha passat per nosaltres. És un projecte totalment independent, que mos ha dut a fer precisament el que estàvem xerrant, no? El tipus de música que mos agrada, ho hem fet com hem volgut, i hem dit el que hem volgut, i això és molt important avui en dia, de fugir de tot això, i crec que també se nota a nivell musical, no? Crec que hi ha una elaboració que s'ha anat cuinant a poc, això és palpable, estan molt contents d'això, i a partir d'aquí hem arribat en aquest primer punt, aquest primer concert de presentació, com hem dit, i a partir d'aquí es passa a passa, evidentment, ens agradaria arribar a fer grans festivals, no? com tothom, però bé, la manera de créixer crec que és aquesta. Ara, aquesta presentació, aquest primer concert que vam fer, va ser a la congregació, que és un espai amb un aforament limitat, petit, però va estar molt bé perquè, i va ser molt especial, perquè va ser com una preestrena, jo vaig visualitzar com una preestrena de cinema, no? Com quan vas a fer la preestrena d'aquella pel·lícula que fan així en format més petit i tens la gent més pròxima, familiars, amics, a part d'aquí va voler venir que m'ho havia escoltat, però la gent més propera, per dir-ho de qualque manera, no? I a partir d'aquí anar creixent i anar creant comunitat a poc, és l'objectiu.
Molt bé, Elias Ramírez i Miqui Roger, enhorabona sobretot per aquesta nova etapa amb Deep Play, amb aquest disc, aquest primer disc que feis junts de Window, i que tingueu molt d'èxits i res, que visques la música.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
És el torn per David Arraez, ja sabeu, conferenciant i ponent en diferents esdeveniments nacionals i internacionals. I per nosaltres és un luxe, tenim un comunicador amb nosaltres, David.
Ja ha tornat, ja ha tornat. Raúl. On eres? La setmana passada.
Pontevedra. Galícia. Comiendo muy mal.
Sí, no m'ho ha dit res, ni una d'allò, no, que s'hi diu allò, una copinya buida d'aquelles.
Ni una copinya.
Saps què vull dir? Allò de Santiago.
Nosaltres mos ho prenem amb...
La Concha.
Concha, sí. Mos ho prenem zamburinyes, m'agraden allò. Com se diu un mallorquí, no sé si té un nom.
Zamburinyes. Ho ha d'inventar.
Una zamburinya.
És igual. Una copinya grossa.
L'important és tenir humor. Bon humor.
Sí,
que
sempre.
Crec que avui va la cosa per aquí.
Sí.
Avui xerram de quan feim una broma i connectam. Però a vegades feim una broma i la liam.
Correcto.
On està la línia entre fer una broma que agradi a tothom o que pugui caure malament?
Que això...
Avui parlam d'això.
Venga, David, tú digas.
Es que es complicado porque cuando estamos comunicando, el humor es un aliado poderosísimo. El humor nos abre puertas, el humor nos sirve para relajar esos ambientes complicados, porque está en todas partes, en casa, en el trabajo, los amigos, incluso en conversaciones serias. De hecho, si os fijáis, no es la primera vez que algún político, sobre todo estadounidense, pues empieza algún discurso con algún chascarrillo, con algún chiste. Sí. Obama lo hacía muy habitualmente. Pero hay un pequeño problema. Y es que ese humor no siempre se entiende como nosotros queremos. Y ahí es donde empieza el lío. Así que hoy, pues quería hablar de ese humor, de esa comunicación, de cómo deberíamos usar el humor en comunicación y cuándo es mejor correr un tupido velo y no utilizar el humor. Porque el problema no es lo que se dice, sino cómo se percibe por parte de la audiencia. Y con el humor esto se multiplica. Podemos hacer un chiste que sea malentendido por alguien y ja l'hemos liado.
Però, David, jo te demano, no te vull interrompre gaire, però t'he de demanar perquè és que m'ha vengut en el cap així directe. Clar, pot ser que amb els temps, en els anys, en les dècades, de cada vegada tenint la pell més fina i abans l'humor era més... i ara resulta que tot molt sap greu?
Chata, sí. Una ferrada en Arevalo. Total.
És que Arevalo és un cas extrem.
Sí.
Però bueno, va.
Totalmente. La piel la tenemos muy fina, ahora nos molestan cosas que antes no nos molestaban. Hay ciertos sectores de la sociedad más sensibles a ciertos comentarios, a ciertos chistes, y ya tenemos que andar con pies de plomo a menudo. El humor tiene algo muy potente y es que debería crear conexiones, bajar la tensión, acercar a las personas, generar complicidad. Y lo que ocurre en ocasiones es todo lo contrario. Una conversación con humor siempre es más ligera, es más humana. Pues si hacemos un chiste, pues aliviamos tensiones, la gente pues se relaja. Pero no lo solemos usar últimamente porque tenemos ese miedo de ofender a alguien. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que el humor tiene una característica que es realmente complicada y es que depende siempre del contexto. No siempre se comparte. Es decir, yo puedo estar en una reunión y hacer un chiste, una reunión de trabajo, por ejemplo, que le puede parecer gracioso a algunas personas, pero a otras puede no parecérselo tanto.
¿Y de qué es culpa això? ¿Des que fas broma o des que no té humor? Porque aquí se la també...
Uy, ahí no me atrevo a responderte porque, claro.
¿Qué va a ser primer? ¿Se gallina o sol?
Sí, sí, ¿no? Sí, cierto. Aquí yo creo que dependería mucho del contexto en el que nos encontramos y sobre todo de la persona que se ha ofendido, porque a lo mejor tú puedes hacer un chiste con toda la intención del mundo, la buena intención del mundo, y que a todo el mundo le parezca gracioso, pero una sola persona se siente herida. Y ya pues, aunque solo sea una de un montón, yo creo que estaba de más el chiste. No podemos ir por la vida ofendiendo a los demás. Ahora, por otro lado, alguien dirá, ya, pero es que si es el que tiene la piel fina, como has dicho hace un momento, Raúl, pues ¿qué hacemos? ¿No hablamos, no contamos chistes delante de él o qué hacemos?
¿El sacrificam?
No,
s'ha acabat?
No podemos sacrificar.
Jo diria que a base de clotellades se li podrà la pell gruixada. És que té la pell fina, dir.
Sí.
És una opció,
no? Per
claro.
Per exemple, clotellades, tractament.
Sí. Dialèctiques.
Sí, exacte.
Sí.
Perquè, clar, és que...
Té dues feines, que deim en mallorquí.
Exacte, té dues feines, enfadar-se i desenfadar-se.
I desenfadar-se. Sí. Aquí tenemos que ir un poquito con cuidado, porque si ofendemos al jefe, por ejemplo, pues nos estamos jugando.
Ah, claro.
Ahí hay que ir con cuidado. Luego está el tema de la ironía. La ironía no siempre se entiende. Y en texto, aún menos, ¿os acordáis del programa aquel que hablábamos de cómo enviar mensajes de WhatsApp y tal? Sí. La ironía, vamos a ver si la eliminamos de todo lo que no sea comunicación verbal, es decir, hablar. Si estamos hablando y somos irónicos, bien, pero que la ironía se note. Porque hay gente, sobre todo en el norte, la gente del norte suele soltar unas ironías muy finas que no siempre entiendes. Y hay gente muy dada a gastar bromas o usar el humor para atacar. Seguro que os ha pasado alguna vez, ¿no?
Sí, sí.
Y esto, estas bromas que en realidad son críticas, ahí tenemos que ir con mucho cuidado porque al final no solo no estamos siendo graciosos, sino que estamos siendo muy desagradables. Así que si sois de esos que gastáis bromas para meteros con la gente, pues no hacedlo. ¿Cómo tenemos que usar el humor para usarlo bien? Lo primero, reírnos de nosotros mismos. Eso es maravilloso. Es el humor más seguro, además, el que mejor conecta con la gente, porque si yo, por ejemplo, estoy entrado en kilos y me sobran kilos y hago algún chiste sobre eso, pues está bien porque siempre tenemos a alguien cerca que le sobra algún kilo y bueno, he puesto este ejemplo por poner algo, ¿no? Porque ahora me estoy metiendo en un jardín también hacia las personas que le sobran kilos,
no,
como a mí.
No, no, 70.
Y en este caso, el reírnos de nosotros mismos es divertido. Leer el contexto. No todos los momentos son ideales para gastar bromas, para hacer humor, para usar el humor, para comunicar. Y tenemos también que medir muy bien la persona con la que bromeamos. Antes hablábamos de esos compañeros de trabajo. Pues habrá compañeros de trabajo con los que nos llevemos súper bien y podremos hacer bromas y chistes, y habrá otros compañeros con los que no tengamos tan buena relación y no podamos hacer según qué bromas. En cualquier caso, lo que tenemos que tener claro es que, ante la duda, simplifiquemos. Si tenemos una duda de si un comentario gracioso va a molestar o no va a molestar, no lo hagamos. Digamos las cosas de una forma clara y se acabó. Porque hay una cosa muy clara, muy evidente, y es que si tenemos que explicar una broma, entonces la broma ya no funciona. El humor es una de las herramientas...
Eso es como un chiste, ¿no? Que cuando sí. Te explicas que está dolente.
Exacto, exacto. Pues ahí está. Lo mismo pasa cuando estamos usando el humor en comunicación. A mí me pasa muy habitualmente. Yo soy un puñetero desastre contando chistes y a veces hago bromas que nadie entiende y me miran con cara de... ¿Sabéis eso? Sí. Y ese cri, 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 de repente todo el mundo se queda en silencio, nadie responde, nadie ríe, nadie dice nada. Digo, vale, no he hecho gracia. Pues eso es muy habitual. Mi hija me dice que son chistes de cuñado. No,
sí, los chistes de humor ara, sí.
Que està molt de moda.
Tot el que no estigui en fundament, en rigor, sí. que no ho faci un catedràtic, si tu xerres, si dones la teva opinió, és cunyat. Ja no se pot xerrar de res que no sigui amb una prova o sent catedràtic d'alguna cosa.
Pues lo mismo, chistes de cunyado, me dice mi hija. Bueno, el humor, en cualquier caso, es una de las herramientas más bonitas que tenemos para comunicarnos, pero como cualquier herramienta, depende de cómo la utilicemos, porque puede acercarnos a nuestro interlocutor o alejarnos. La clave no es dejar de usar el humor, no lo dejemos, usemos el humor, pero usémoslo con criterio. Y como siempre digo, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
I doncs, gràcies, quedem David. Amb aquestes paraules i ja ho sabeu, vius, sí, aquest cap de setmana de Pasco, feis qualque dinar, qualque sopar, alerta que deus. No?
Alerta. Però... això és una mica com les festes de Nadal, no? Alerta, hi ha moments de Pasco, de Nadal i...
No, sí, aquí s'ho pot permetre tot, és el casta, cada diumenge en aquesta casa, alerta. Sí. Ell pot dir de tot que no passa res.
Exacte, i alerta a veure-vos amb les vostres parelles, per això ara tindrem de 15 minuts, ara ja a Teresa Ramos.
Vinga, mem.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Au-hi-do, volem acabar aquesta primera hora de programa amb bon dissabte, Raül, parlant de teràpia de parella.
Au-hi-do, que te parella, no voleu de parella ara, Setmana Santa, no voleu de parella, per favor.
No.
I, bé, però ja saps després que... tampoc, si m'entén,
no,
però...
Sí, exacte, t'anava a dir que no fa falta, eh?
Bé, ja m'enteneu, eh? Que aquesta Setmana Santa i no es va embrear.
I de, mira, fa un parell de dies que va començar, que fa 10 dies, 15, que va començar la primavera a Prots.
Ah, no ho sé, mai. I encara 21 de març, no?
Sí, i encara, sí, és que estem pas a volant, i encara no han xerrat de això de la primavera, la sang que altera.
Perquè això ja és una cosa com evident, no?
Sí, que és una dita així que
clar,
se fa molt.
Una dita que ja ho sabem tots.
Sí. Teresa Ramos, bon dia.
Què tal? Muy buenos días.
A veure, tu saps d'on ve això primer atraquito que te faig? Això de la primavera, la sangre altera, d'on surt?
Pues mira, no lo sé. Sí que es una frase muy conocida, ¿no? Que la hablamos muchísimo y que sabemos... que tenemos ahí como evidencias de que algo ocurre en esta época, ¿no? Que sobre todo lo decimos cuando alguien empieza como a mostrarse más inquieto, más sociable o más enamoradizo, ¿no?
En Raúl y yo tuvimos una nerviada.
Una cara
de loco.
Y en esta época se han producido dos cosas, ¿no? El cambio de estación, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver, que lo diremos más adelante, que es el cambio de hora, ¿no? Que entonces hay cosas que ya se empiezan a moverse. Se hizo el cambio de hora el fin de semana pasado.
Sí, yo me he estado 2 días.
Pues empieza, hay gente que le afecta y además eso se aumenta, ¿no? Con el tema de la primavera, ¿no? Vamos a hablar, antes de empezar, de las qué pasa con las parejas en primavera, vamos a recordar que ahora están acabando un tipo de parejas que están finalizando ahora. Vamos con mi inglés de Plaza Mayor, madre.
Oh, tranquila, me voy.
Pues están acabando las parejas Cuffing Session. que és
què?
El coofing. Coofing session, ¿no?
Que
és, pues és un término inglés que se utiliza para describir la tendencia de parejas, ¿no?, que buscan pareja o compañía emocional solo durante los meses fríos. Seria la pareja de manta, tele i sofà.
Ah, però carinyo, aquesta gent d'anglès va retrasada.
Sí.
Perquè això, a Mallorca, totes les viatges i tot a Balears, ens estiu tot el que viu.
Sí, dir,
això no és nou.
Això és fer edredoning, també.
No,
oh, Déu meu.
Le ponemos ahí el tono inglés y aparece claro, que
és algo. Això es veia estentís.
Pues, bueno. Pues algo nos ocurre, ¿no?, con los meses calurosos para que ya queramos salir de ese letargo y esas parejas ya lo dejan, ¿no? La primavera, pues, es una etapa donde cambia el paisaje, es un despertar después del letargo del invierno, es una renovación silenciosa, ¿no? Los campos se cubren de verde, los almendros y los árboles florecen, se tiñen de blanco la tierra. Bueno, de esto sabe mucho...
Te pega la alergia
también.
Te plaren els ulls.
O du fatal.
Te embosen el nas. Es que tot això no te interessa.
Pues, hombre, vamos a la parte positiva, ¿no?
No vas a parta.
No, però si tu ara tu pensa que tu estàs així malament, que te pega allò que sé, que te ploren els ulls, que s'han embossat i això, de moment que t'emprenya, clar, al final amb qui ho pagues?
Clar.
En la persona que té més a prop.
I vols que te cuidin.
Clar.
Podríamos entrar en muchísimas cosas de esos. Igual eso es la gota del iceberg, ¿no? Para empezar a entrar en pareja, pero yo quiero estar positiva, ¿no? Venga. Pues digo, las amapolas rojas, margaritas blancas, la lavanda, ¿no? De estos sabe mucho el instagramer Herboloco, no sé si lo conocéis, de Joan Garriga Galera, que hace unas descripciones de la naturaleza de Mallorca fascinante, y él nos podría hablar de mucho más de lo que nos pasa en la tierra, ¿no?
¿Cómo pasa ese primo?
La primavera está claro que es una estación de transición y no solo ocurre a nivel externo, ¿no?, que sino también ocurre algo dentro de nosotros. ¿Y qué pasa a nivel científico? Pues hemos hablado así ahora mucho del romanticismo, ¿no?, del cambio y demás, pero la clave está en la luz solar. Cuantas más horas de luz, nuestro cuerpo reduce la melatonina, que es la hormona del sueño, y en esta semana lo hemos empezado a notar con el cambio de hora, ¿no?, como os decíamos, como dormimos menos y además tenemos la sensación de estar más frescos. También aumenta la serotonina, que está relacionado con el bienestar y la felicidad, y también entra en juego la dopamina, que es la vinculada al deseo y a la motivación. Entonces, ¿qué ocurre con este cóctel de melatonina, serotonina y dopamina? Pues que nos sentimos más activos, más optimistas y también como la apertura del amor y al deseo, sí, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que tiene algo que ver a nivel científico? Pues la verdad es que sí, pero no hay que verlo como algo negativo, sino como una activación de nuestro organismo que está por ahí. ¿Y cómo nos afecta a las parejas?
Aquí ahora entrarán en sirena.
Pues muchas relaciones, ¿no?, pues tienden en esta época a compartir con más deseos, con más planes. Sí. Tenemos más tiempo, los días son más largos, ¿no? Es una estación como que invita a salir, ¿no?, a romper de la rutina, a reconectar, pero no siempre pasa así. Hay personas que estos cambios que estamos viviendo de manera que estoy describiendo de manera positiva, ¿no?, como dice Raúl, pues igual ya no lo vive de esa manera, sino que lo vive desde otra manera, y es que no es ni mejor ni peor, sino que se siente que los miembros de la pareja están descompasados, ¿no?, que no van al mismo ritmo, ¿no? Mientras uno se siente lleno de alegría, el otro puede no notar grandes diferencias o incluso sentirte como abrumado, ¿no? Como dice, uff, qué pereza ahora tener que salir los fines de semana, ¿no? Y entonces ahí es cuando aparecen los primeros desajustes, ¿no? Y es un buen momento para preguntarse, bueno, yo... realmente con quién estoy, ¿no? ¿Quién es mi pareja? ¿No? Porque hemos cambiado, ¿no? Y a lo mejor lo que tenemos es una versión antigua de nuestra pareja y la primavera es un momento como para reajustarnos y ver hacia dónde vamos, ¿no? Muy importante recuperar el juego, ¿no? No tiene, en la pareja no tiene que ser responsabilidad ni conversaciones profundas. Yo siempre digo en terapia de pareja que actualmente las parejas hablamos muchísimo, pero llegamos a poquísimos acuerdos. Así que yo creo que es el momento, ¿no?, de recuperar el juego, nada de 5 horas hablando de un mismo tema, porque tú, sino que vamos a hacer planes espontáneos, no vamos a improvisar, venga, vamos a tal sitio, vamos a, iba a decir un museo, pero Raúl, ahí me va. No, vamos a esta exposición que hay y tal, luego nos tomamos unas tapas, ese yongueta aquí. Es el momento como de improvisar y de ir más allá de lo que se hace de manera cotidiana. Y como he dicho ahora, cuidar el lenguaje emocional, ¿no? Ya estamos en una sociedad en la que hablamos de tú, a ti te pasa esto, tú no estás haciendo lo otro, pero no hablamos a nivel emocional de qué es lo que me está pasando, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que esto nos echaría una mano David, ¿no? De tú siempre quieres salir mucho, pues yo me siento que no cuentas conmigo, ¿no? Y desde ahí el otro pues no se pone a la defensiva, sino que nos escucha y nos atiende la emoción.
Teresa, això de que la primavera de Sant Caltera també és perquè augmenta, o no és vera, augmenta les relacions sexuals durant la primavera?
Sí, por eso que hemos dicho, ¿no? De a nivel físico, de la serotonina, la melatonina, todo esto, el deseo aparece, pero no todas las parejas les pasa igual, o no a todos los miembros de la pareja. Sí que hay ese factor ambiental que nos ayuda, pero puede pasar que la otra pareja no vaya a ser.
I si no está equilibrat, morta.
En el final, som com animals, nosaltres som uns animals més, els animals que fan a la primavera. Idò ja està.
Sí, l'única diferència és...
Se pareen i tenen ses cries i tot aquest remenat en la primavera, nosaltres igual.
Sí,
però con un pero.
Somos
animales sexuados, con lo cual... Que nos diferenciamos de los animales en que tenemos una sexualidad y no tenemos etapa de celo, aunque en algunas ocasiones lo pudiera parecer. Yo siempre hago esta coletilla. Entonces, así como animales, los gatos, los perros, tienen... Desconozco este mundo mamífero,
pues
¿no?
Yo creo que tenemos una etapa de celo, que es primavera, ¿es así?
Nos lo recuerda. Nos lo recuerda, pero no tenemos etapa, clar. No nos apareamos...
Però és un resto que mos queda de quan érem encara un poc més animals.
No, i perquè confundimos ese deseo de la hormona con ese instinto como animal. Entonces, en ocasiones hay que tener cuidado de comparar a los humanos con los animales, porque somos seres sexuados, necesitamos el cariño, el afecto. Además, somos muy débiles porque necesitamos como 2 años para empezar a caminar, ¿no? Que los animales, un cervatillo, a los 5 minutos ya camina,
sí,
y corre.
Claro.
Y nosotros no, nosotros necesitamos ese cuidado, ese que nos que nos toquen, porque si no nos morimos. Y importante, aunque nos pueda parecer que estamos a veces con una etapa de celo, no lo estamos. Nos reproducimos en cualquier época del año porque lo que necesitamos es que haya pues un ovocito maduro con un espermatozoide o varios o miles que entren a... Porque el mito este también no, porque tenemos el mito de que con uno basta. No van todos juntos ahí. dale, ¿no? Entonces sí que puede ser que haya personas que les activa muchísimo la energía, la sal, el solecito, y otros miembros que al contrario, ¿no? Que están, ahora son las 8, eso quiere decir que eran las 7, las 8, o ahora me han quitado una hora de sueño, ¿no? No te quitan nada, es un reajuste, ya está, está cambiado el horario.
Ara faré de hater, però que t'han llevat un dia, fa 15 dies, no vas poder dormir.
És igual.
No, però...
Beníssim, ara, no toca res,
no
per favor.
No toca res més.
No toca res, deixo-lo així ja.
Pues es una etapa, como decíamos, de cambio, ¿no? De sin miedo, de darnos una oportunidad. Y no idealizar la primavera, eso también sería un punto súper importante, ¿no? No idealizarla como algo fantástico y maravilloso, con romántico, con intensidad. Acordémonos que la vida tiene un montón de momentos monótonos y en algunos excepcionales, ¿no? Entonces, no querer que toda la primavera sea algo ahí a lo grande... Pues ahí también nos bajará las expectativas y hará que seamos más felices.
Jo, la primavera m'apareix una època meravellosa. Sí. Comença estruï, comença remenat, ja comencen les festes,
sí.
Comencen el Firo de Sol, la Feria d'Abril...
Oh. A l'aixat de Sola Baixa pot veure els torneis que fan aquelles formes...
Surts de la feina i dius, ara tenc encara 3 hores per anar a voltar pel món...
I no fa calor encara,
exacte.
Perquè no és com el mes de maig, que
no
tindran 30 graus. No t'ocubes,
jo...
no? Sí.
No sé, podria viure l'eterna primavera.
Efectivamente, sí.
Quan
diu
la Belenguera.
Teniendo todo eso en cuenta, puedes hacer que creemos pequeños rituales, ¿no? Un paseo juntos al final del día, ese café al sol, ¿no?
Oh.
Que no hace gran falta hacer grandes cosas, que estupendo, ¿no? Ir a Firós.
¡Hombre, anar a Firós!
Sí, 4 sampantes.
Pero hacer pequeñas grandes cosas, la verdad que...
Es que me gusta mucho un truí, Teresa.
Sí. Cara pintada y su hoy.
Sí.
Es genial y además
ferrats.
Ay, que se note que
aquella entre aigua y
no digui.
Que es muy pronto, esta mañana, ¿no? Pues generar esa conexión con esas cosas que hacemos, ¿no? Con esa alegría, pues la verdad que hará que nuestra pareja vaya mucho mejor. Y luego, si no podemos con todo esto, pues pedir ayuda. Pues para cerrar, podemos decir que la primavera puede ser una invitación a florecer, a revisarnos y a cuidar nuestras relaciones, y quizá, a lo mejor, solo quizá, la primavera pues no viene a alterarnos, ¿no?, sino que a recordarnos que seguimos vivos y podemos hacer pequeñas grandes cosas.
¿Qué te pegades, Teresa?
Molt bé, molt bé. Res, demà diumenge de Pasqua, què faràs?
Pues comida familiar.
Menjarà frit.
Espero no. Que me lo pongan.
Si l'has fet tu, no menjaràs, no?
No, si me l'ha por mi, se ha congelado.
Bueno, passa res, em fan de ben bo. N'hi ha un que fan a Manacor, que venen per supermercat del senyor Roig, que són una fantasia. Són fets aquí a Mallorca, boníssims.
No, m'encanta, perquè aquest cap de setmana nosaltres anem per fons i sortim i entram, i m'encanta.
Jo a mi no em fa falta en comprem, perquè tenim 50 convidades.
Sí, és vera.
A comida puesta, a mesa puesta, com si solen dir.
Idò, Teresa Ramos, que t'apressi per acomiadar posar, no sé, tria una cançó que t'agradi a tu.
Ai, pues jo pondré la Rafaela Carrà.
Una de Rafaela Carrà.
Oh. Una no, la de...
Quina?
Ah, man, aquesta.
Ah, mira, crec que l'estam escoltant
para
ja.
Para hacer bien el amor, yo creo que es ideal para ambientarnos con esta sección.
Fet en el passeig marítim de Palma.
Exacte.
Està claríssim, per ser ben amor, que venim a Mallorca.
Exacte.
Així.
Res, els deixem amb els companys d'informatius i nosaltres tornem en aquesta segona hora de programa. Vinga.
Ara. Hay que venir al sur.